9C amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora, la tertúlia del 9C d'aquest divendres 15 de març. Avui amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Amb l'Oriol Ribet, periodista i filòleg. Què tal, Oriol?
Molt bé, bona nit.
Amb el Dani Sánchez Ugart, periodista. Què tal, Dani?
Hola,
bona,
bona nit.
I la Dolors Camats, experta en economia social. Bona nit.
Hola,
els habituals dels divendres, vaja, vull dir, que gairebé que ja no caldria que us presenteu, que us presentés, perquè sou els que hi sou sempre els divendres. Escolteu, ara parlarem de seguida d'aquest conflicte que hi ha a les presons, a diverses presons a Catalunya, amb aquests bloquejos que hi ha hagut avui per part dels funcionaris, amb aquestes protestes arran de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric al Catllà, aquesta presó del Catllà, el tarragonès de dimecres d'aquesta setmana. Parlarem amb l'Esteve Giral, que està allà, per saber quina és l'última hora, i també entrevistarem una persona que ens ajudarà a entendre exactament com funcionen totes aquestes polítiques penitenciàries. Però abans, deixeu-me que us faci una pregunta indiscreta, és que si anireu al teatre demà, si teniu previst anar al teatre, perquè sabeu que es fa aquesta campanya de cap butaca buida, encara que no sigui demà, no sé si som molt d'anar-hi, d'intentar actualitzar res, no, és que he vist aquí uns gestos, a veure, Dolors.
Ens hem obrat un altre micròfon, doncs.
Jo sí, jo sóc tope de fan de teatre, jo vaig molt al teatre. Que has dit que no? Dani?
Jo no he dit res.
Ah, entès, passa.
Ah, ens hem abraonat el micròfon.
Ah, vale, ens hem abraonat, vale.
Jo tinc algun abonament que hi vaig durant l'any.
Molt bé. No us posaré en un compromís.
Demà no, però no. Sí, hi vaig durant regularment.
Anava a dir, perquè sí. Sabeu que de tant en tant aquí, al 9C, fem sortejos. Vam fer aquell bombo de sí. Nadal, aquell bingo, sí, que va guanyar el Dani. Però avui fem un sorteig, però vosaltres em sap greu dir-vos que no entrareu en aquest sorteig. No. Els oients sí. Ja ho sabeu, regalem 4 entrades dobles pel cap butaca buida de demà per veure un d'aquests 4 espectacles, i podreu anar amb qui vosaltres vulgueu, són Esperant Mr. Bojangles, el Poliorama, Amb la claredat augmenta el fred, el Romea, Dopalan a la vida Roel i Jo sobreviví a EGB al Teatre Condal. I què heu de fer per aconseguir-les? Doncs a partir d'ara mateix ja podeu enviar-nos una nota de veu de WhatsApp breu, si us plau, no ens expliqueu tampoc la vostra vida, una nota de veu. Ens heu de recomanar una obra de teatre que hàgiu vist i expliqueu-nos, doncs, per què heu triat aquesta. Notes de veu al 669-700-300, 669-700-300, i com dèiem, entre aquestes notes de veu sortejarem 4 entrades dobles per a aquests espectacles que us dèiem. Vosaltres no, eh? No envieu notes de veu ara, que us estic veient agafant el telèfon.
Mobilitzar familiars, no sé si tampoc s'hi va.
Home, familiars, sí. Mira, si no compartiu el primer cognom, que sigui molt evident, que diguin el nom de pila i ja està.
A RAC 1, 9C, amb Anna Ballonesta.
Minuts i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, a aquesta hora estem pendents de la situació que hi ha en diverses presons de Catalunya, derivades d'aquest conflicte que hi ha hagut arran de l'assassinat a la presó de Mas d'Enric de dimecres, d'una cuinera del centre, i el primer que farem serà anar precisament fins a l'exterior d'aquesta presó de Mas d'Enric, al Catllà, on hi ha l'Esteve Giral. L'Esteve, bona nit.
Bona nit, Anna, què tal?
Ens explicaves abans durant el sumari que en principi la decisió era d'aixecar aquest bloqueig i de reemprendre el dilluns. No sé si aquesta és la decisió que es manté hores d'ara, si la gent ha començat a marxar o si hi ha novetats, Esteve.
Hi ha novetats. S'ha passat del bloqueig a la porta d'accés de la presó a un centenari de funcionaris que seguien en aquest bloqueig i han entrat cap a dins de la presó, els hem acompanyat i estem justament a la porta que ja dona entrada al que és el centre penitenciari de Mas Enric. Per què aquest moviment? Perquè els funcionaris i treballadors d'aquesta presó han decidit que volen donar, doncs, el seu escalf, el seu suport a la trentena de funcionaris, de companys que tenen a l'interior de la presó i que ara, 9:15, haurien de fer el canvi de torn. Donàvem per feta la notícia perquè vivíem en directe una assemblea improvisada entre els funcionaris i treballadors que decidien que avui s'acabava el tall a les 10 de la nit. Hi ha hagut una mena de stand-by o de replantejar aquesta decisió quan els han arribat des d'aquí notícies des de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, on semblava que el tall s'allargava. I des d'aquí el que han dit és: si allarguen els companys i companyes de Quatre Camins, no podem nosaltres acabar amb aquest bloqueig quan ha estat la presó de Masenric la que ha viscut la terrible tragèdia de la funcionària que moria fa un parell de dies, doncs, aganivetades a mans d'un dels interns, i que ha estat una mica, ho hem anat explicant, l'espurna que encès aquest foc d'un malestar latent, de falta de recursos, de falta de funcionaris, de sensació de desprotecció, d'agressions que diuen que hi ha a les presons catalanes. I aquesta és la situació ara, a les portes, just a tocar d'aquesta porta d'accés de la presó de Masenric, esperant que surtin els funcionaris de presons que porten 24 hores pràcticament aguantant a dins, que rebin l'escalf dels seus companys i que sembla, pel que ens diuen també fora de micros, que la mobilització, la protesta acabarà aquí, però que la guerra continua amb el que explicàvem abans, amb una protesta, amb un bloqueig que seguiria de nou dilluns a la matinada per forçar la Conselleria de Justícia a prendre decisions. També hi ha el sentiment aquí, i ho hem anat sentint durant tota la tarda, vespre, que un govern en funcions segurament és més difícil que prengui decisions de dimissió, perquè aquí som conscients, doncs, que la Conselleria, aquesta és la seva manera de veure-ho, que la Conselleria de Justícia ja està pensant també a la campanya electoral, i que ara prendre la decisió de dimitir algun dels càrrecs de la política penitenciària seria tant com acceptar que la política penitenciària de la Generalitat d'ara, doncs, no és la correcta. Per tant, estem en aquest pols que jo crec que no acabarà avui, encara que s'aixequi el bloqueig, i que en seguirem parlant els propers dies.
De moment, el que sí que tenim confirmat a hores d'ara és que no s'aixeca la protesta de Quatre Camins i que hi hauria la possibilitat que alguns dels funcionaris que s'han concentrat avui a l'exterior d'altres presons demà al matí vagin cap a Quatre Camins. La idea, però, seria que no afecti això al funcionament de la presó, és a dir, que protestin a fora i que es facin talls, però que no es doni la situació com s'ha donat avui, que ens explicaves abans a Esteve, que els presos s'hagin quedat dins de la cel·la pràcticament tot el dia i només s'hagin cobert les necessitats bàsiques, no?
Sí, el fet d'estar a l'interior de les cel·les tancats, com estan a aquesta hora, i que hagin menjat, que hagin dinat i hagin sopat des de dintre les seves cel·les, ens expliquen els funcionaris, i n'hem parlat amb un munt durant tot el dia, perquè són moltes les hores, i al final ja agafes un punt de certa confiança. Ens diuen que la situació dins no és fàcil, i que dins hi ha els seus companys i companyes. És que és tant com tirar-se pedres damunt de la seva teulada. Això els indigna molt, perquè saben que la Conselleria de Justícia, aquesta és la seva manera de veure tota aquesta situació, saben que és una mesura de pressió, perquè és tant com, és a dir, tant com ells estiren la corda, és tant com pateixen els seus companys i companyes a dins, perquè aquesta tarda diuen que ja s'han viscut algunes situacions de tensió a dins de les cel·les, amb cops, amb trucades molt reiterades, per exemple, als interfons, demanant la presència dels funcionaris, i que això, a més, ho explicàvem abans, amb vistes al que ha de passar demà, que és la visita de familiars, de parelles, dels interns, en aquests vis-a-vis, en aquestes trobades familiars, que si es mantingués aquest tall i no es deixessin passar els familiars, que aquesta situació de tensió encara podria créixer molt més, i ens deien fins i tot, doncs, viure escenes de tensió amb els mateixos familiars dels interns en aquest bloqueig a fora de la presó de Masenric. Per tant, tot plegat, una situació prou complexa, prou complicada, l'anirem seguint, no cal dir-ho, i esperem, doncs, confirmar el que explicàvem a les 8, que aquest bloqueig s'acaba aquí. Esperem confirmar, perquè és el que semblava que havia de passar. Lògicament, ells prendran la decisió que creguin més oportuna.
Un dels riscos també que comentaves abans, Esteve, era precisament això, que el cap de setmana habitualment és quan hi ha algunes sortides de tercer grau, quan hi ha visites també de familiars, quan hi ha els vis-a-vis, i això sí que hauria pogut complicar i molt l'ambient que hi ha dins de la presó, no?
Molt, molt. Ens expliquen els funcionaris que preveuen que si això passés demà, que si demà no es poguessin fer aquestes trobades familiars, la tensió dins pujaria molt, la tensió fora també creixeria amb aquestes visites de familiars que previsiblement s'atensarien fins a la presó de Mas Enric, però no podrien veure els seus familiars, les seves parelles, etc. I que això, doncs, lògicament, encara tensaria més la corda. Hi ha també el sentiment de que aquí hi hauria d'haver-hi més gent, i així és com ho hem sentit, ho hem viscut, i així ho expliquem, és a dir, funcionaris i funcionàries que diuen avui aquí ara mateix som un centenar, deu haver-hi un centenar de treballadors d'aquesta presó, diu, però hauríem de ser 400, i no ho són, no hi són tots. Per tant, hi ha treballadors que no han vingut aquí, que s'estan a casa seva i que no han participat d'aquesta protesta. Diuen que això els donaria més força, doncs, per mantenir, per exemple, el tall la propera matinada.
Esteve, ahir parlàvem precisament durant la tertúlia amb el representant sindical de la presó de Mas d'Enric i que ens comentava que els caps de setmana, precisament, hi ha també menys recursos a les presons i que, per exemple, alguns presos, doncs, són els encarregats de treballar a la zona del menjador, de la cafeteria, on també dinen els mateixos funcionaris. No sé si parlant tu amb ells avui, saps si s'ha reforçat d'alguna manera o el departament ha canviat d'alguna manera els protocols, com a mínim, després d'aquest cap de setmana també ens deia que els treballadors estaven en xoc després de l'assassinat d'aquesta companya dimecres a la cuina de Mas d'Enric. S'han pres mesures en aquest sentit?
El que més els indigna, una de les coses que més els indignen, és que després de tot això, com explicaves, que no s'hagin pres mesures concretes. Diuen, sembla que tot aquí dins segueix igual. Avui al migdia vivíem, i ho explicàvem abans a la versió, una situació de molta tensió amb el director de la presó, el Paco Romero, que és un històric de la presó de Mas Enric, però també de la presó de Tarragona, quan estava al centre de la ciutat, i vèiem escenes també de tensió entre el director de la presó i els funcionaris, justament parlant d'això, de la falta de recursos, de la falta de funcionaris, de la falta de sensibilitat, creuen ells, de la Conselleria de Justícia i de la Direcció de Mesures Penals vers el seu col·lectiu. De fet, entenen que no se'ls està escoltant i que per això hauran de continuar la seva lluita. I diuen que no s'han pres mesures, que no hi ha canvis, que hi ha com una mena de deixar passar el temps i de no actuar. I això els té molt indignats. Jo crec que avui ells tenen la sensació que han donat un pas endavant, que fa molt de temps que viuen situacions de molta tensió dins de la presó, però que no havien estat capaços, ells mateixos ens ho explicaven, doncs d'explicar-ho a la societat, i que avui tenen la sensació que alguna cosa ha començat a canviar. Deien abans que avui, que aquest dia ha estat una jornada molt trista, perquè, per exemple, han rebut la visita molt dura, la vivíem al matí, de la mare, de les germanes, de la Núria, de la cuinera d'aquesta presó que moria, doncs, aganivetada salvatjament fa un parell de dies. Ha estat un dia trist, ens deien, molt dur, però tenen la sensació que ha estat un dia que passarà la història com un punt d'inflexió, i que així esperen que sigui.
No sé si voleu comentar alguna cosa sobre aquesta situació, que evidentment és un fet gravíssim, però que sembla que ha destapat o ha aixecat la catifa d'uns problemes que fa temps que duren, no?
Sí, està clar que era un problema latent, i és trist i dolorós que el motiu que hagi fet que tots en prenguem consciència, no?, hagi estat l'assassinat d'una persona. Abans escoltava la píndola que us ha fet, crec que era la Susana Cuadrado,
sí,
sobre
sí,
el
sí.
tema, que parlava d'aquest cert bonisme, no? O aquest cert bonisme en què de vegades s'encara en la política penitenciària al nostre país, realment les coses que sorprenen, no?, que un pres condemnat justament per assassinar una dona amb ganivets estigués a la cuina de la presó amb una dona i amb ganivets a disposició. Està clar que requereix una reflexió, i que potser sí que l'objectiu de la integració no ens ha de perdre de vista el món, no ens ha de fer perdre de vista el món, no ens ha de fer perdre de vista les qüestions més elementals, com això, que sembla que, a falta de conèixer-ho, doncs salta una mica a la vista, que potser no era la millor de les decisions, o que potser se'n podria haver pres una altra. De tota manera, i entenc el moment de commoció que viuen els sindicats, tampoc no entenc gaire que, per exemple, avui no es neguin a reunir-se amb la consellera. És a dir, fem la reflexió, diguem, conjunta amb tots els actors implicats, prenguem les decisions que calgui, però participem del debat. No ens dediquem només a tallar el carrer i evitar l'entrada a la presó. i a fer el màxim soroll o mal possible, perquè també fan una feina molt important. Pel que em sembla entendre, en donen serveis mínims. Estan decidint ells si entren o no entren, o quants entren o quants no entren, i també depèn de la vida d'una gent que també té uns drets a poder fer la màxima normalitat possible, que són els presos, que ara mateix no poden sortir de les seves cel·les. Vull dir que aquí jo crec que hem de buscar una certa ponderació. Entenent el xoc inicial, ara hauríem d'obrir aquests espais de diàleg per intentar que això no s'encalli i no s'enquisti.
És que, Esteve, si no ho he entès malament, hi havia funcionaris que avui han estat 24 hores perquè ningú els ha substituït en el seu torn, no? Vull dir que han estat 24 hores seguides amb els presos.
Sí, han estat 24 hores seguides. Sí que és veritat que s'hauria d'explicar i destacar que el diàleg amb l'interior de la presó és permanent, que ells, els representants sindicals, però no només els representants sindicals, en aquesta protesta s'ha produït una mica el que he viscut amb els pagesos. És a dir, sembla que hi hagi un salt de pantalla, molta mobilització transversal, molt funcionari de presó que s'ha erigit avui en portaveu el líder, que no és representant de cap sindicat, i així ens ho feien venir, perquè creuen que la mobilització és transversal i no necessàriament només des dels sindicats. I el diàleg, les converses amb la direcció de la presó també ha estat permanent durant tot el dia. És a dir, aquí el que s'ha estat parlant constantment, i ho hem anat visquent, és, doncs, fan falta, per exemple, al migdia, us poso un exemple, feien falta que es preparessin 6 funcionaris per si era necessari activar el que ells anomenen l'equip d'intervenció, que són funcionaris que es preparen amb equipament d'antiavalot, amb escuts, amb porres, amb cascs. Doncs s'han preparat 6 funcionaris experimentats en aquestes tasques, coordinats amb la direcció de la presó per si era necessari intervenir o no. S'ha parlat amb els companys que portaven 24 hores a dins, i ells mateixos han estat els que han dit: no, de moment nosaltres aguantem, vosaltres seguiu aquí fora, que podem aguantar aquest torn de 24 hores excepcional. Per tant, sí que hi ha hagut un diàleg, és a dir, no ha sigut només una decisió unilateral de dir, doncs, bloquegem, tanquem, i el que passa dins la presó, doncs, no ens ve ni ens va. No, hi ha hagut un contacte permanent, perquè són perfectament conscients que les decisions que ells prenen afecten també els seus companys, a banda, com dèieu, de trencar aquesta vida normal dels reclusos i impedir, doncs, per exemple, que avui doncs hagin pogut sortir de les seves cel·les.
Oriol, Sílvia, Dolors...
No, a veure, jo crec que és evident que s'ha de fer una investigació de què ha passat en aquest cas. Jo, sincerament, em declaro incapaç, així, d'entrada, de dir si la reinserció que s'estava intentant fer amb aquest pres era correcta o no.
Ara li preguntarem també a un expert.
Jo crec que això és una cosa que només els experts ens poden dir en quins terminis es treballa, de quina manera, quines proves es passen, quins anàlisis psicològics es fan. És evident que des de fora sorprèn que el fet pel qual fos a la presó s'assembli tant a l'assassinat que ha comès i a aquest pres que després s'ha suïcidat, però més enllà d'aquest cas concret, és evident que quan passa això i de cop i volta emergeix una protesta d'aquesta magnitud entre els funcionaris de presons, és que hi ha problemes allà de fons i problemes enquistats i problemes que no s'estan treballant, que deuen ser molt greus, perquè segur que una situació així tràgica hauria ocasionat una consternació i reunions i manera d'abordar-ho, però quan es transforma en aquesta indignació és que hi ha problemes que no s'estan treballant. I jo crec que al final és una mostra més d'una certa situació política de paràlisi general. És a dir, quan protesten els mestres, quan protesten els funcionaris de presons, quan protesta pràcticament tothom,
els pagesos,
jo crec que hi ha una situació de no abordar problemàtiques i en certa manera anar passant. Jo crec que això és una... anar passant el temps. Jo crec que al final, doncs, tard o d'hora això s'acaba pagant.
Que és un problema latent, i aquesta tertúlia dels divendres alguna vegada hem comentat alguna història que intentàvem fer com una mica de caricatura amb els uniformes també, que us en recordeu, els uniformes dels funcionaris, sí, que els hi cosien els presos, que hi ha un problema de fons dins les presons catalanes. Ara buscava la data, crec que va ser el 2021 que van arribar al rècord d'agressions, que gairebé 400 funcionaris van ser agredits a les presons catalanes. Problemes entre zeladors, les condicions laborals en general dels funcionaris. Jo estic d'acord amb l'Oriol, això s'ha anat enquistant. Ser funcionari de presons, podríem considerar-ho que ja és una professió de risc. en aquests moments, sempre ho ha sigut, però ara és més que mai, que no hi ha ningú a l'altra banda, també és evident, l'enrocament de la consellera a un moment així. Jo comparteixo el que diu el Dani, que és un moment d'això que segurament no és el millor moment per prendre segons quines decisions, però sembla ser que l'enrocament de la consellera no està ajudant tampoc gaire a que es baixi una mica a tota aquesta mena de moment molt tens, que alguna part, jo espero que el mateix que es parla en l'interior de les presons, jo espero que també algú estigui intentant teixir ponts cap a la conselleria amb algun nivell una mica més baix, perquè es demanen dimissions al secretari general, es demanen dimissions a la consellera i de la direcció general. Al final no sé amb qui es podrà parlar, però espero que s'estiguin teixint ponts, perquè això de les mobilitzacions que també ara estàvem veient situades amb els mapes, amb el mapa de Catalunya, és un tema que es pot complicar bastant el cap de setmana.
Deixeu-me que acomiadi també l'Esteve Giral, que ens està informant durant tot el dia des de la presó de Mas d'Enric al Catllà, i que, vaja, fins ara ens ha explicat totes les novetats, així que moltíssimes gràcies, Esteve, per la feina un dia més.
Només afegir, Anna,
sí, digues.
Que hi ha treballadors de funcionaris d'aquesta presó que estan ja sortint, i que, per tant, doncs, podríem confirmar d'alguna manera que es produirà el relleu, que s'aixeca aquest bloqueig. Han sortit entre aplaudiments dels seus companys i companyes. Uh-huh. I hem acabat entrant, accedint a una part de la presó que ens deien ara els Mossos d'Esquadra, a la que no podíem accedir. I la veritat és que no m'he donat ni compte, perquè he acompanyat els funcionaris com si pràcticament ja segurament està tot el dia aquí, ens hem acabat mimetitzant una mica, però sembla que el bloqueig podem confirmar que s'acaba.
Doncs aquesta és la situació, aquesta hora, a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, després de totes aquestes hores de bloqueig, des de primera hora del dia, des de les 6, Esteve, des del matí, que estava bloquejada.
A quarts de 5 han començat a moure's per bloquejar. Nosaltres arribàvem aquí un quart de 7 del matí i ja hi havia el bloqueig fet. A quarts de 5 començava a coure's tot això, per tant, són les 9 de la nit. Portem, què, 12 i...
Més,
no?
Unes quantes hores més.
15 hores de bloqueig. Hem perdut el compte.
Esteve, moltíssimes gràcies. Una abraçada, descansa.
Vinga, una abraçada,
que
salut,
que vagi bé. Bona nit. Dolors, deies, perdona.
No, escolta, jo comparteixo que és un fet greu. A més, no havia passat una mort a dins d'una presó amb unes circumstàncies així. Efectivament, cal veure si hi ha algun... No? És a dir, un cop coneguin el cas i hagin investigat per què ha passat això, si hi ha algun error a l'aplicació d'aquests protocols o si, escolta, hi ha vegades, no?, amb tots els informes favorables, doncs, a aquesta persona, no?, o aquest pres ha fet una cosa que ningú podia preveure, no?, i això és el que caldrà valorar, si algú va prendre una mala decisió o és un fet que no es podia preveure, i que, en tot cas, jo estic d'acord amb el que dèieu, de que si això fa aixecar, no?, una necessitat latent, doncs, de recursos, de revisió de, no?, de, sobretot de recursos i de personal pels funcionaris, que és en bona mesura el que estan, o en bona part reclamen, doncs és bo que sigui així, i és veritat, no?, que probablement hi ha hagut un afent a l'hora de decidir aquests recursos. Una altra cosa és si un cas així pot posar en qüestió el que abans el Dani deia, no?, que és la política de reinserció que es ve aplicant a Catalunya i a molts països des de fa anys, i és intentar reconvertir les presons en allò que originàriament havien de ser, que són espais de reinserció i no de càstig. El nostre sistema penal parla de la presó com un espai de reinserció i rehabilitació, no un càstig. I així ho hem decidit com a societat, no? Una altra cosa és que a vegades ens sobta, però és així. I, per tant, és lògic que les presons també siguin espais on els presos no estan només tancats a la cel·la i al pati i amb poca connexió amb la vida real que hauran de fer un cop surtin, sinó que hi hagi espais de rehabilitació, de reinserció, on puguin treballar, aprendre oficis, estudiar, relacionar-se amb altres presos, i això crec que és una bona política que passi a les presons. Una altra cosa és que, evidentment, s'ha de fer amb condicions pels presos i, evidentment, no?, pels funcionaris i les persones que treballen amb ells, siguin funcionaris de presons o siguin altres professionals que també entren a les presons a treballar amb ells, no? Per tant, la seguretat ha de ser el primer element a garantir, no? Però posar aquesta cunya i aquesta falca en el sentit de dir és molt greu, cal saber què ha passat aquí, si ha fallat alguna cosa, si és que el que falla és un protocol o ha fallat un cas, això el primer, mirar també si és un problema de recursos i de mans, no? I l'altre tampoc, crec, entendre que la política penitenciària no pot ara desmuntar-se, no?, o tota la política de rehabilitació, perquè en un cas s'hagi comès un error o no s'hagi aplicat bé o hi hagi algun protocol que no funcioni prou bé.
Mm-hmm. Arran d'aquest cas, avui evidentment havíem demanat parlar amb la conselleria, però no ha estat possible. Hem anat a buscar però la veu d'un expert, com dèiem, perquè ens ajudi una mica a entendre com funciona actualment el règim penitenciari, quin és l'objectiu final i si realment, com ara deia la Dolors, també coses que es puguin millorar. Tenim en línia el Josep Maria Tamarit, que és jurista, catedràtic de Dret Penal i Criminologia per la Universitat de Lleida i per la UOC, i també expert en justícia restaurativa i mesures penals. Senyor Tamarit, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, deixi'm que li pregunti, evidentment, per aquest cas, per aquest assassinat dimecres a la presó de Mas d'Enric, d'aquesta treballadora, d'aquesta cuinera de la presó. Estem davant d'un cas aïllat, sortosament, però no sé si ens ha de fer preocupar o ha de fer replantejar d'alguna manera com funciona el sistema de reinserció actual a les presons, el que ha passat a Mas d'Enric.
Bé, el fet és evidentment un fet molt greu, no només pel que representa, doncs, de que hi hagi hagut un homicidi amb una mort d'una persona treballadora, òbviament, sinó també pel fet de que, clar, i això evidentment ens ha de fer pensar que algun error hi ha hagut, no? El que passa que aquí el que no podem fer és, sense tenir més informació, vincular això i a la possible falla que hi hagi hagut o l'error que hagi pogut afavorir aquest fet terrible, amb aspectes tan globals com el sistema de reinserció social, com està dissenyat el sistema de compliment, perquè jo crec que no té res a veure una cosa amb una altra. És a dir, el fet de que hi hagués un pres que estés en un determinat servei o que tingués un determinat grau de confiança, que fos a la cuina, doncs en principi doncs no tenim per què suposar que això tingui res a veure amb una determinada política de reinserció. És a dir, això tindrà a veure doncs amb un error molt greu del sistema que suposo que la conselleria està treballant per detectar on ha estat el problema i que s'ha de fer per evitar que aquest tipus de problemes es produeixin.
Però, per exemple, el que comentàvem abans, no? Que un pres que hagi comès un assassinat amb arma blanca ha de poder fer aquests serveis de reinserció a la presó dins de la cuina, que precisament té accés a materials com, per exemple, ganivets, o seria, per exemple, millor que ho pogués fer en un altre espai amb menys risc dins la mateixa presó i dins el mateix programa de reinserció?
El que és evident és que després del que ha passat no tenim cap dubte de que aquest pres no havia de ser allí i no havia de tenir accés a armes. Això és obvi, no? I que evidentment aquí hi ha hagut una falla, no? El que no podem ara és començar, sense conèixer totes les circumstàncies del cas, doncs a valorar quins són els elements concrets, no?, que haurien d'haver fet, doncs, que s'hagués fet una altra valoració, etc. No? És a dir, no podem vincular això a circumstàncies concretes, el fet del delicte pel que estàs condemnat, no? Per exemple, aquest és un dels elements que han de valorar els serveis penitenciaris a l'hora de prendre decisions, no? Però tampoc és l'únic element, són molts altres, no? Llavors aquí en el Departament de Justícia concretament des de fa anys doncs, ja s'estan aplicant eines de predicció del risc, concretament hi ha una eina doncs, molt, molt potent i molt rodada que és el risc canvi, que permet doncs, precisament detectar quins són els riscos i gestionar els riscos, no? De cara a prendre doncs, aquesta decisió doncs, que un pres doncs, tingui accés a determinats llocs, a determinats mitjans, etc. O moltes altres, no? I evidentment doncs, a marge d'això doncs, hi ha tot el problema doncs, del malestar que puguin tenir determinats col·lectius que bé, doncs, s'ha de veure en quin punt tenen relació amb aquestes qüestions, no? I que ara doncs, segur que el Departament de Justícia doncs, té molta feina per intentar adreçar totes aquestes situacions, no?
Mm-hmm. Ahir parlàvem precisament amb un dels funcionaris, amb el responsable del sindicat d'UGT d'aquesta presó de Mas d'Enric, i ens deia que els presos que estan condemnats per delictes de sang no haurien de poder formar part dels que es consideren com de confiança. vostè hi està d'acord que s'ha de ser tan taxatiu o que, malgrat haver comès un delicte d'aquestes característiques, també poden formar part d'aquests presos considerats de confiança?
Jo no vull entrar en criteris tan taxatius. És a dir, això doncs, és una cosa que ha de revisar la conselleria, doncs, i ha de prendre les decisions que corresponguin per evitar que això doncs, pugui tornar a succeir. Però jo, en principi, no entraria ara aquí a fer valoracions d'aquest tipus.
El que sí que reclamen els funcionaris és més eines per protegir-se, per exemple, en cas de conflicte. Vostè creu que això podria millorar la situació actual? És a dir, que ells doncs, portessin un determinat tipus d'arma o que tinguessin més eines per defensar-se?
Clar, aquí hi ha un tema que és molt clar des del principi, és que des del punt de vista legislatiu doncs, els funcionaris de presons no poden tenir armes, està clar, armes de foc, i que, per tant, doncs, les eines que poden tenir doncs, estan limitades. No? Clar, la situació no és gens fàcil de gestionar, perquè hem de pensar que, d'una banda, els funcionaris doncs, acostumen a queixar-se a fer aquest tipus de queixes, no? Però, d'altra banda, doncs, sentim també altres entitats que, de vegades, les queixes que fan són totalment les contràries, no? De que els funcionaris no estan prou limitats en les seves funcions, de que hi ha situacions doncs, d'abusos de poder, de mals tractes, etc. Clar, i el que hem d'evitar doncs, és de treure conclusions a partir de fets puntuals en una problemàtica doncs, que és molt complexa. Hem de tenir en compte que hi ha actualment doncs, 8.000 presos a les 8.000 persones internes a les presons catalanes, això és un col·lectiu molt gran, en situacions a més molt diferents, doncs, perquè ara un fet com aquest doncs, també ens pot fer pensar doncs, en la perillositat que poden tenir determinats presos, no? El sistema d'identificar precisament quines són aquestes situacions de perillositat i evitar doncs, de cara hi pugui haver doncs, respostes o solucions de tipus generalitzador, no? Mira, ara heu dit precisament un problema, no? Doncs ha passat això i avui tots els presos de la presó s'han hagut de quedar tancats a la cel·la tot el dia, no? Clar, evidentment doncs estan pagant tots, no? Per, de moment ja només des del primer dia doncs, per les conseqüències d'aquest fet, no? Vull dir que jo entenc la dinàmica dels mitjans de comunicació en el moment en què hi ha una reacció emocional en la població perquè ha passat un fet tan terrible com aquest, doncs llavors volem demanar explicacions quan encara no obtenim prou dades per donar-les, no? Després, quan aquestes dades hi siguin d'aquí un temps, doncs potser llavors hi haurà baixat l'interès per la qüestió, no? Però és el que acostuma a passar en aquestes coses.
En tot cas, si ho mirem des d'una perspectiva una mica més àmplia, vostè creu que el sistema penitenciari català actualment aconsegueix l'objectiu que és el de la reinserció? Això hi és i no sé si em sabria dir si és que sí, en quin percentatge.
Sí, aquest tema és de vegades difícil d'explicar, no? Perquè hi ha com una certa expectativa, no? De com si les presons haguessin de servir per a la reinserció social i aquesta és l'única raó de ser i que per tant doncs, que si no aconsegueixen a més el 100% l'objectiu de que tots els que han passat per la presó doncs, el futur no delinqueixin i es tornin amb bones persones i bons ciutadans, doncs ja han fracassat, no? I clar, les coses no són així. És a dir, les persones existeixen doncs, perquè la societat no ha trobat millor manera de donar resposta al delicte. Evidentment, doncs, quan es posa en una presó, doncs, això és un càstig, això és una pena, i llavors el que demana la Constitució i el que és de sentit comú, no? I és el que té més sentit, és que s'intenti doncs, que les persones aconsegueixin al màxim doncs, fer una feina de reinserció social amb les persones que estan allí, no? Donar-los eines per evitar que en un futur no delinqueixin, puguin integrar-se a la societat, etc. No? Clar, la realitat és molt plural i complexa doncs, i l'èxit, per dir-ho així, doncs, no pot ser mai complet, no? Però sí que és veritat doncs, que hi ha molts indicadors de que molts programes que hi ha a les presons doncs, sí aconsegueixen després doncs, que hi hagi una reducció de la reincidència. És a dir, evidentment, no tots les persones que estan a les presons tornen a delinquir i les històries de vitals quan surten a la presó doncs, són molt diverses, no? Llavors aquí doncs, normalment aquí tendim a voler veure les coses com si estés la botella plena o buida del tot, però normalment està a la meitat.
En tot cas, més enllà dels resultats i de si són exitosos o no, els programes de reinserció que hi ha actualment a les presons catalanes, vostè creu que són adequats?
A veure, hi ha programes que estan donant bons resultats. No hi ha probablement tots els recursos que serien necessaris, doncs, perquè tots els penats, doncs, passin per programes de reinserció, per programes de tractament efectius. També s'ha de dir que hi ha una part de presos, doncs, que realment, doncs, són molt resistents a poder fer, doncs, un programa efectiu d'intervenció. I jo crec que les presons, des del punt de vista de la reinserció, ara ja no parlaria de temes de seguretat, hem de distingir una cosa de l'altra, des del punt de vista de la reinserció, doncs, dels programes de reinserció, les presons catalanes, doncs, jo crec que han fet molts progressos en tot el temps que portem, no? És a dir, molts els esforços que s'han fet, i doncs, hi ha avaluacions empíriques, doncs, dels resultats d'alguns dels programes que han demostrat, doncs, que s'aconsegueix, doncs, baixar el nombre de... el que són dels índexs de reincidència. Ara, jo aquí el que faria seria separar la reinserció social del que és la seguretat. És a dir, el problema que ara tenim, aquest immediat, no?, el que ha passat ara, és un tema de seguretat, no és un tema de reinserció. És un problema que hi ha hagut una falla de seguretat des del sistema. Jo crec que des d'aquest punt de vista és de què s'ha de mirar.
Que, vostè té alguna sospita de què pot haver fallat en aquest cas?
No tinc cap informació, per tant no puc opinar sobre això. De fet, m'han demanat que parlés de justícia restaurativa, i de fet sobre el tema aquest no tinc informació.
Josep Maria Tamarit, com dèiem, jurista, catedràtic de Dret Penal i Criminologia i expert també en justícia restaurativa i mesures penals, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Gràcies a vostè, bona nit.
Bona nit. Doncs bé, això és una mica el que ens explica aquest jurista, com dèiem, expert també en aquestes qüestions. Ell apuntava que pot ser que s'hagi produït un error, perquè es donen altres situacions on hi ha presos d'aquestes característiques que també, doncs, tenen feina a la cuina i mai ens havíem trobat en un cas tan greu com aquest.
És a dir, fins on sé, quan un pres entra en una cuina o a treballar en una bugaderia o en algun, o en un menjador, no? Fins i tot parlaven abans del... algú m'explicava que fins i tot serveixen en el menjador,
sí,
etcètera,
sí,
no?
Sí.
Per tant, són mesures en presos de confiança, que se suposa que han passat, doncs, per diverses avaluacions, tant de seguretat com d'altres caràcters, i que, per tant, hi ha com una valoració, no?, una avaluació favorable a que aquest pres es relacioni amb personal que no és només funcionari, sinó amb un altre tipus, que vagi i que, per tant, es pugui desenvolupar i moure amb una certa, no?, facilitat per la presó o pels llocs on estan destinats. Per tant, és un grau de confiança. I pel que sembla, no?, o pel que fins on sabem, doncs és evident que aquesta persona, la valoració no es va fer ben feta o hi ha hagut algun error en aquest camí, perquè és evident que no es mereixia, no podia estar en el lloc on ha acabat estant, no? Perquè ha sigut una persona, no?, perillosa i no s'havia detectat que hi havia el risc de que fes el que ha acabat fent.
Home, pel que sap, bueno, sí, jo apunto com tu, és a dir, les persones que entren a formar part, almenys de la cuina, o d'altres serveis dins d'una presó, són valorats com a bon comportament. És evident, és veritat que aquest pres ja portava 8 anys dins la presó, si no m'equivoco, només li quedaven 3. I, per tant, des del bon comportament va accedir a la cuina, que, si no m'equivoco, era cap de cuina, feia funcions, sí, de cap de cuina. Mm-hmm. On jo crec que hi ha hagut l'errada és que la cuinera, la persona morta, fa un parell de mesos ja es va queixar i va elevar una incidència perquè no li agradava el comportament d'aquest pres. Mm-hmm. A causa d'això van retirar-lo de la cuina. I el que no se sap, ben bé, perquè que suposo que és el que deia ara també l'expert, que s'ha de mirar tot això, és que un centre una unitat d'inserció, no? Dins la presó, va valorar que el podia tornar a portar a la cuina. I al portar-lo a la cuina... ho ha fet. Mm-hmm. Clar,
sí. Clar, però tampoc no sabem, Sílvia, si aquestes situacions es produeixen habitualment en aquests programes de reinserció dins la presó.
No, parlem del cas concret,
sí, que hi hagi avisos i que, doncs, durant unes setmanes es deixi d'estar treballant en aquest lloc i que sigui com un càstig puntual i que després sigui habitual que aquests treballadors tornin al seu lloc.
No, jo crec,
que
la Dolors deia el bon comportament. Jo crec que no sé quan feia que estava a la cuina, però que no és tant que per un bon comportament...
Crec que 5 anys.
que segurament l'ha tingut a accedir a la cuina, com la revisió aquesta de la incidència que va fer que la cuinera el denunciés, entre cometes, per comportaments estranys i una mica agressius. Aquest moment és el que jo crec que s'haurà de... És que, avaluar.
Tots som, entenc, bastant profans en la matèria, però que més que una qüestió de bon comportament o mal comportament, per arribar a això, en el cas de delictes de sang, entenc que la valoració que s'ha de fer i que entenc que es fa és més aviat psicològica, no? És a dir, és, si aquesta persona està penedida, si hi ha possibilitat que ho torni a fer o que pugui cometre una qüestió similar, no sé si s'ha portat bé, diríem, dintre la presó i, no? Que entenc que va més enllà d'un premi perquè t'has comportat bé, sinó d'un one-to-one, diríem, amb psicòleg, que diguem quin punt està aquesta persona respecte a la possibilitat de tornar-ho a fer. I aquí és evidentment on ha fallat. I ell, que ni la psicologia ni els sistemes són màquines perfectes, és a dir, que fins i tot podríem arribar a la conclusió que tot estava bé i que és un imponderable i que aquesta persona d'aquí 3 anys estaria al carrer, hauria passat la seva fase per la presó, tot hauria funcionat molt bé i ho hauria fet fora. Vull dir que la conclusió pot arribar a ser aquesta, però és veritat que quan passa una cosa així, doncs el mínim que va fer és doncs, posar-hi la lupa, mirar-ho i revisar tot el que calgui de revisar, no només el fet concret, sinó els criteris que ho envolten.
Oriol, vols afegir alguna cosa més?
No, simplement que, clar, allò que diuen, no?, que a toro pasado todos somos Manolete, no? Doncs això és una mica això, clar, aquí tots, com que ha passat això, inferim que s'ha fet malament, però pot haver passat doncs, que s'hagin seguit els procediments habituals i que alguna cosa hagi fallat, no?, o que alguna cosa falla, és evident. Aleshores s'haurà de revisar els procediments, s'hauran de revisar els protocols i això portarà una reflexió en profunditat que és el que Miquel Expert explicava, no?, que en calent és difícil de fer.
Pràcticament arribarem a 2:15 de la nit. Per cert, deixeu-me apuntar només que abans, durant el sumari, hem explicat també en successos que s'havia trobat el cadàver d'una persona al barri de Gràcia, cobert amb bosses de brossa. Doncs bé, publiquen alguns mitjans, per exemple, la Vanguardia, que apunten que les restes d'aquest cos podrien coincidir amb el cap que es va trobar fa uns dies a Badalona i que, per tant, podrien ser de la mateixa persona. És el que apunten ara, com dèiem, la Vanguardia, diuen que falta encara analitzar els resultats de les proves d'ADN, també l'estudi dels forenses, però que ara per ara els investigadors sospiten i pràcticament estan convençuts que aquestes restes que s'han trobat avui a Gràcia coincideixen amb les del cap que es va trobar el 29 de gener a Badalona. Fem una pausa i ara de seguida tornem.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passen gairebé 4 minuts de 8:45 de la nit. Ara parlarem de... No, anava a dir d'amnistia. No, avui no, que ja n'hem parlat prou dies i avui, a més, és divendres. I volíem parlar d'unes dades que ens han cridat l'atenció i són el nombre de divorcis, perquè han sortit dades del Consell General del Poder Judicial i a Catalunya, l'any passat, per exemple, hi va haver 2 divorcis per cada 1.000 habitants. Que no sé si us sembla poc Poquíssim. O molt d'entrada d'aquesta xifra.
Depèn, quants casaments hi ha, aquí està la cosa, jo crec.
A veure, si parla de divorcis, parla de casaments.
Home, no.
Però hem de saber quants casaments hi ha.
Si parla de divorci, és que els casaments són de fa anys.
Sí, però exacte, pot ser un casament de fa uns quants anys i que el divorci es produeixi ara.
Entenc que de cada 1.000 persones casades... 2 es divorcien.
No.
Home,
no, de cada 1.000 habitants. De cada 1.000 habitants a Catalunya hi ha 2 divorcis.
Que no està casada.
Clar, quants estan casats?
Clar.
Això és
a mi em sembla poquíssim.
2 divorcis per
cada 1.000. De cada 1.000...
De cada 1.000 habitants, 2 divorcis.
Però ja, no tothom està casat.
No. Però de cada 1.000 hi pot haver moltes parelles que no estiguin casades.
Això és perquè tu ets una persona conservadora i no conceps el divorci.
Ai, Oriol, el que jo concep.
És al revés, que diu que li
semblen
poc.
Em sembla poquíssim. Bueno, tal com va al pati, diguéssim, sembla poquíssim, sí.
En tot cas, Catalunya ha estat el setè territori de l'Estat on hi ha hagut més separacions, o encapçalen les Illes Canàries, però clar, clar, aquí també caldria saber si és que a les Canàries hi ha molts més casaments que no pas a Catalunya per comparar-ho, però vaja, avui volíem saber una mica més sobre aquestes dinàmiques i per això tenim en línia el Ramon Quintano, que és vicepresident de la Societat Catalana d'Advocats de Família. Senyor Quintano, bona nit.
Hola, bona nit.
Li faig la pregunta també a vostè. És molt o poc dos divorcis per cada 1.000 habitants a Catalunya?
Bé, doncs en realitat estem en la mitjana espanyola. Estem una mica superior, però podem dir que és el normal a Espanya. Nosaltres estem, si em sembla que la mitjana per cada 100.000 és doncs
195,
192, és a dir...
Sí, 195.
Sí, doncs, doncs nosaltres a Catalunya estem a 194,9. La mitjana és de 192,1.
Sí, sí. Perdó, té raó. La mitjana és 192, sí. I aquí a Catalunya són gairebé 195. Estem... Exacte, sí, sí.
Exactament. Estem 3 punts, gairebé 3 punts per sobre. Molt poquet. Uh-huh. Estem en la mitjana.
Però això, aquest dubte que teníem ara és entre cada 1.000 habitants. Vull dir, això, 1.000 habitants estiguin casats o no estiguin casats. És el dubte que tenia la Sílvia.
No, a veure, és a dir, una cosa és divorci i una altra cosa és ruptura de parella. Uh-huh. Efectivament, el divorci per poder... és a dir, només es divorcien les parelles casades.
Sí,
només
sí,
els
sí.
matrimonis. Llavors, les parelles que no estan casades, a efectes estadístics, no es divorcien ni se separen. L'únic, el que fan és que es trenquen. Hi ha una ruptura de la parella estable.
Mm? Sí, però em referia a la comparació que es fa sobre aquests 1.000 habitants. Els 1.000 habitants són 1.000 habitants qualsevol. No cal que aquests 1.000 habitants siguin gent que estigui casada. La comparació
sí, sí,
es fa
sí,
sobre
sí.
1.000 habitants
sí, sí,
en general,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. Efectivament.
D'acord. Vostè creu que realment n'hi ha més o és que s'està estabilitzant precisament perquè cada vegada hi ha menys gent que es casa?
No. El percentatge de divorcis, la quantitat de divorcis va lleument cada any reduint-se, perquè cada vegada hi ha menys gent que es casa, efectivament. Uh-huh. I per contra, cada vegada les ruptures de parella estable uh-huh. van incrementant-se lleument, perquè, és clar, la gent ja no es casa, sinó que s'ajunta, i llavors, quan esdevé la ruptura, doncs, a efectes estadístics, apareixen no com a divorcis, perquè no estan casats, no són matrimoni, i per tant no es poden divorciar, sinó que apareixen com a ruptura, com a guarda o aliments amb fills no matrimonials.
Ja. Llavors, clar, no sé si potser caldria replantejar-se com es miren aquestes dades, no? Precisament per incloure-hi les parelles de fet o parelles que no
sí.
s'hagin casat. No sé si això es podria incloure o si està
sí,
previst.
Sí, bueno, de fet l'estadística del Consell General del Poder Judicial ja ho contempla tot això, eh? És a dir, el 2023, si vols ho repassem una mica,
sí,
divorcis consensuats, és a dir, de mutu acord, 52.803 a tot Espanya. Això vol dir una reducció d'un 4,2%.
Sí.
Divorcis contenciosos, 36.082. Una reducció d'un 0,5%.
Pràcticament igual.
Està molt igual, sí. Mm-hmm. Separacions de mutu acord, 2.369. Aquí també has d'estar casat, la separació no trenca el vincle matrimonial com sí que fa el divorci, eh? Uh-huh,
sí.
Continues casat,
sí, sí, sí.
A efectes formals, eh? Llavors, 2.369 vol dir una reducció de 8,2%. Separacions no consensuades, és a dir, de forma contenciosa, 1.039. Un
11,5%. Això a tot l'estat, m'està dient?
Això a tot l'Estat. I llavors ja passem a les guardes, diguéssim, consensuades, que són 22.273, i les guardes no consensuades, 27.280. O sigui, fixa't.
I aquí puja o baixa, ho saps? Si en aquest cas puja o baixa el percentatge?
Hi ha un petit increment. Les guardes consensuades és un 0,9% d'increment, i les guardes no consensuades, les contencioses, un 3,1%.
Per tant, encara que
això
la xifra
què vol dir?
De...
Això...
No, digui.
Després no, això vol dir que les ruptures de matrimonis casats, eh? Per tant, parelles casades, divorcis, separacions i nulitats, perquè en nulitats també hi ha hagut un petit una petita reducció, de 65 nulitats civils a 50 nulitats civils en tot l'estat. Però aquestes tres, per tant, totes redueixen, divorcis, separacions i nulitats. En canvi, les guardes, que efectes estadístics en diuen guardes, doncs s'han incrementat. Poquet, però lleument, però es van incrementant. Sempre, en els últims anys, es van incrementant. El total, si vol...
Vaja, ara hem perdut la... No, no el sentim gaire bé, senyor Quintano. Havíem perdut un segon? A veure si l'hem pogut recuperar.
A tot l'estat, perquè aquí hi hem...
No, em sembla que el tornarem a trucar una altra vegada perquè estem perdent la connexió. A veure, si ho he entès bé, de moment, evidentment, els divorcis de mutu acord continuen sent la xifra més alta perquè n'hi ha més de 52.000, pràcticament 53.000, però han baixat un 4,2, que és una dada significativa, i pel que fa a aquestes separacions a les parelles que no estan casades, que ara no me'n recordo quin és el terme que ha fet servir,
ruptura.
Ha dit que n'hi ha 22.200 i que ha pujat lleugerament. Jo, vaja, el que volia preguntar-li ara precisament és si aquesta tendència en els propers anys creu que s'anirà equilibrant i que els divorcis aniran baixant i aquestes ruptures aniran pujant, sobretot tenint en compte les característiques una mica socials i les dades de les xifres de casament. A veure si hem recuperat la connexió amb el senyor Quintano, la tenim? No?
Bé, jo perquè també estadísticament és que ara intentava recordar o no vaig, no seré capaç, era estadísticament les persones que de més edat, a mesura que anem, les persones casades que anem creixent amb edat, arriba un moment que ja no et separes ni et divorcies, amb la qual convius
i no consta la,
i això feia estabilitzar, no? el nombre de divorcis. Sí, era un tema d'edat.
Jo el que intentava fer era si havíeu fet la suma de tota la casuística, sí. Perquè al final el que et dona és la xifra total de persones que han passat per un trencament, divorciant-se, separant-se...
De parelles que es desfan.
Rupturant-se. Exacte, de parelles parelles que es desfan i que hi ha registre, perquè també hi ha parella, per exemple, les parelles que trenquen sense fills, aquests no apareixen enlloc.
Clar.
Perquè, no?, ell parla de guardes perquè és que hi ha infants, no? Quan les parelles no casades hi ha un infant, aleshores pots tenir registre.
Però pots estar no casat, ser parella de fet i separar-te sense ser de divorciar-te i sense tenir fills.
Clar, però aleshores no passes pel sistema judicial.
Sí, perquè trenques la parella de fet.
No les ha mencionat.
Seria la ruptura, aquesta. Clar, jo entenc que sí, que les parelles de fet segueixen...
Sí.
Clar,
sí.
El que passa és que, bueno, també...
Parlava de guarda, ell, per això he entès que era només en cas que hi hagués...
Ah, que no, que sí que hi ha moltes parelles que conviuen i no són res, ni de
clar,
fet,
no hi ha...
I per tant, aquestes no consten.
En tot cas, era per tenir una xifra global, de dir quantes parelles a l'any, no?
I també la sensació és que segurament no només és menys matrimonis substituïts per parelles de fet o altre tipus de vinculacions, sinó més parelles que no formalitzen res.
Correcte.
Per entendre'ns. No sé que hi hagi el fill entremig, que segurament aquí hi ha... Però
llavors has de formalitzar quan trenques, a vegades.
Exacte, sí. O sigui que fins aleshores no hi ha la formalització.
Crec que hem pogut recuperar la connexió amb el senyor Quintano. Bona nit, de nou.
Hola, bona nit.
Ara sí, per telèfon, que això no falla pràcticament mai. No diguem mai, que si no encara fallarà també. No, estàvem repassant una mica aquestes dades i la Dolors també comentava el fet de si ho sumem tot, no? Sí. O sigui, els divorcis de mutu acord, els que no ho són, les separacions, les nulitats civils, les ruptures, si tot
i
això...
I els notaris, 152.126.
Carai, aquí és la xifra més alta, per tant, eh?
Sumat tot, eh?
Divorcis, sumat, eh?
Separacions, nulitats i ruptures de parelles estables, a més, i els divorcis notarials i separacions notarials,
sí.
Més de 152.000.
I això em sap dir si és més alt o més baix que els anys anteriors?
És molt semblant.
Molt semblant.
Perquè els divorcis, o sigui, divorcis, separacions i nulitats baixen una mica... ruptures de parella pugen una mica. Això que parlàveu ara, de que les parelles estables no es divorcien. Les parelles estables es trenquen. I, per tant, a efectes estadístics, a l'estadística del Consejo, es parla de guardes. Quan es parla de guardes, ens estem referint als procediments de guarda, és a dir, al procediment de ruptura de parella estable.
Clar, però això, com se saben aquestes dades? Vull dir, de quina manera s'informa?
Perquè quan hi ha un trencament d'una parella estable i hi ha fills, sobretot, doncs els convivents presenten una demanda al jutjat demanant efectes per als fills, una pensió d'aliments, un règim de visites, o unes estades, o unes relacions paternofilials, i llavors es dicta una sentència.
Per tant, en el cas que hi hagi fills, però de les parelles estables que no tenen fills i que deixen de ser parella, diríem que aquí és on hi ha una mica el buit, no?
Aquí és on pot haver-hi una mica el buit, perquè hi ha jutjats que encara no... els procediments de parelles sense fills i que només s'han de dividir béns o així, doncs no es fa, diguéssim, per sentència de... per aquest tipus de sentències de guarda.
Vostè, com a advocat de família, si m'hagués de dir quina tendència veu de cara als propers anys, com creu que evolucionaran aquestes dinàmiques?
A veure, com que la gent no es casa, o es casa menys, no només per l'Església, sinó per l'ús civil, doncs es divorcia menys, també. Llavors, aquesta lleugera evolució ja és de fa temps, no és aquest any.
No.
I llavors efectes de parelles, doncs, de ruptures de parelles, doncs s'aniran incrementant perquè cada cop hi ha més parelles. No hi ha matrimonis, hi ha parelles. Cal tanto amb això de les parelles, perquè, a veure, a Catalunya les parelles es poden constituir de tres maneres. Us he sentit abans mentre en tenien...
Mentre recuperàvem la connexió. Sí.
Ens podem constituir com a parella estable per tres vies: per la convivència durant 2 anys, per tenir un fill en comú, o per anar al notari i constituir-te en una escriptura pública de parella estable. Val?
Sí.
Llavors, hi ha molta gent que no sap què és parella estable i ho és. I quan esdevé la ruptura hi ha lius. Perquè el convivent et pot demanar una pensió i tu dius, no, però si jo no m'estic casat, és igual, com si ho estiguessis.
Clar, si fa més de 2 anys d'aquesta convivència, doncs ja es considera parella estable, i això potser hi ha molta gent que no ho sap, i que després això també té les seves conseqüències.
Sí, senyora.
Dani, volies fer una pregunta molt ràpida?
Sí, molt ràpid. Sí, veient que s'estan substituint, diríem, els matrimonis per altres fórmules, encara queda alguna diferència legal, efectes pràctics entre matrimoni i la resta de fórmules, com per exemple la pensió de viduetat? Perquè t'he entès que sí, no? Perquè penso que no té sentit que existeixi, perquè hi ha...
Bueno, a veure, aquí hi ha una discussió que pot ser molt llarga... I
però queda alguna diferència? És a dir, per exemple, la pensió de viduetat...
L'hem de fer curta, però...
Sí. Queda alguna diferència?
L'hem de fer curta. Mira, justament la discussió que estem tenint ara és sobre el tanto, el perill, alerta amb les parelles estables. Hi ha molta gent que es pensa que tindrà drets successoris perquè actualment les parelles estables s'equiparen molt i molt als matrimonis.
Sí.
I si el Tribunal Constitucional declara que la normativa aplicable a les parelles estables catalana és inconstitucional i ja hi ha plantejada una qüestió d'inconstitucionalitat per una secció de l'Audiència Provincial de Barcelona, hi ha molta gent... Els que no estan constituïts com a parella estable a la notaria, és a dir, els que conviuen durant més de 2 anys i tenen un fill en comú, aquests es poden quedar sense drets. Ni pensió de viudetat, ni drets successoris, ni cap tipus de dret en el moment en què hi hagi un trencament de parella. Al tanto amb això, Al tanto amb això. Això és un tema molt greu. I aquí hi ha una altra qüestió. Actualment tenim la llei que tenim i tenim la jurisprudència que tenim. Hi ha una sentència del Tribunal Suprem que diu, escolti, malgrat que vostè a nivell català sigui parella estable, perquè vostè està constituïda com a parella estable segons la llei catalana, convivència de 2 anys, ja n'hi ha prou, nosaltres, en el moment de la mort, no li reconeixerem la pensió de viduïtat. Per què? Perquè a efectes de la Seguretat Social demanem que com a mínim hi hagi constitució en escriptura pública i, per tant, inscripció en registre, com a mínim 2 anys anterior a la mort i convivència demostrada 5 anys anterior a la mort. Per tant, al tanto, que els requisits que demana l'Estat per atorgar una pensió de viudetat són molt més exigents que els que demana la llei catalana per constituir-se com a parella estable. Mm-hmm. I aquí tenim molts delitos.
Ha quedat força clar. Jo crec que senyor Ramon Quintano, vicepresident de la Societat Catalana d'Advocats de Família, moltíssimes gràcies per fer-nos aquests aclariments avui al No Ho Sé. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, ho hem d'anar deixant aquí, avui, sí. No em feu aquestes cares, perquè avui tenim els fics. Amb...
Sí, no, està claríssim.
Ah, escolta'm, sí.
Jo d'enviar un missatge, a casa.
Si volíeu enviar un missatge a les vostres parelles...
Farem una cosa, marxarem a casa per intentar no incrementar aquestes xifres.
Ah, doncs mira, va. Sílvia Cànovas, Oriol Ribet, Dani Sánchez Ugarte i Dolors Camats, que vagi molt bé, no us discutiu moltes aquest cap de setmana, gràcies. Si pot ser. Bon cap de setmana, amb qui sigui, en general, a la vida. Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Nou minuts i arribarem a les 10 de la nit. Una pausa i, com dèiem, arriba l'Edu de Batlle amb el fix.